Notícies Vespre. Pau Durant.
Llum verda perquè s'inicien els tràmits per cedir els terrenys de la Llera del Ripoll pel projecte del Surf City. PSC, Junts i Ciutadans han votat a favor de publicar el plec de clàusules que han de regir la concessió de la parcel·la. Els veïns dels 170 pisos dels Marinals en mal estat han acceptat la proposta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per rehabilitar en lloc d'enderrocar els seus habitatges. Ara l'organisme aportarà gairebé 1.800.000 euros per la reforma dels pisos amb una subvenció directa a l'Ajuntament. La previsió és que les obres puguin estar enllestides entre final de 2024 i principi del 25. I en esports, Pepe Delgado rebutja l'oferta del Sabadell per ser el nou encarregat a la direcció esportiva. El club s'havia decantat per la seva figura, però l'actual secretari tècnic del Prat continuarà vinculat a l'entitat Pota Blava. D'entre la resta de candidats, el director tècnic de la base, Jaume Milà, torna a ser ara el més ben posicionat. Aquestes i altres informacions durant els següents minuts aquí a Ràdio Sabadell amb la companyia a les vies de so del Toni González.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, algun punt complicat a les vies que menen a la ciutat, bàsicament a la B30, veiem a Barberà del Vallès en sentit nord, 2 quilòmetres de circulació amb retencions i sense arribar a aquest punt, circulació intensa a la mateixa alçada, però amb sentit sud, anant cap a Tarragona. També hi ha, si arribeu per la C-17 fins a Parets, trobareu 2 quilòmetres de circulació en retencions, pujant cap a nord, i el nus de la Trinitat també venint cap a Sabadell. Déu-n'hi-do, circulació intensa aproximadament entre 7 quilòmetres i mig. Per tant, si heu de passar per allà, tranquil·litat.
El temps.
29 graus ara mateix a la ciutat de Sabadell, cel clar, algun núvol que ens va creuant per sobre. Què és el que ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Estel Figueres.
Hola, la tarda de dimarts vindrà marcada per aquest augment de la nuvolositat a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran ruixats i xàfecs, puntualment arribant a ser forts, és a dir, que podrien arribar a superar els 20 mil·límetres per metre quadrat, sobretot a les comarques de la Garrotxa, del Ripollès i a l'interior de l'Alt Empordà. Per tot això acompanyat amb una temperatura que no ha presentat massa canvis, fins i tot podria arribar a baixar una miqueta la temperatura al centre del dia, però ja s'ha arribat a superar els 30 graus a molts punts del litoral. Durant la jornada de dimecres ens arribarà un canvi de temps, arriba una pertorbació en alçada que ja farà augmentar la nuvolositat en conjunt durant les primeres hores del dia i, de fet, ja a primeres hores del matí també s'esperen les primeres precipitacions que sembla que entraran per l'extrem sud del territori i aniran escombrant tot el país. A la tarda s'acabaran centrant més cap a la meitat nord del territori i també esperem que puguin arribar a ser puntualment fortes, sobretot a punts de ponent durant el matí i al nord-est durant la tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La majoria del ple municipal acaba de donar llum verda perquè s'inicien els tràmits per cedir els terrenys de la Llera del Ripoll pel projecte del Surf City. PSC, Junts i Ciutadans són els tres grups que han votat a favor de publicar el plec de clàusules que han de regir la concessió de la parcel·la. Ha seguit el debat el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda. Les tres formacions han defensat precisament això, que avui només s'estaven posant les condicions que haurà de seguir l'empresa que vulgui construir la piscina d'onades. Mar Molina és la regidora d'Urbanisme.
El que fem avui és marcar unes condicions que s'hauran de complir sí o sí i punt. Sé que estan parlant d'una instal·lació esportiva totalment diferent a les que tots coneixem o tenim al cap. Però és precisament, en base a la seva singularitat, que entenem que pot contribuir a reforçar el posicionament estratègic de la nostra ciutat, Sabadell, com a punt de referència de primer nivell en l'àmbit de l'esport a nivell global.
Canvi, Esquerra i Crida, així com tres entitats ecologistes que han intervingut al principi del debat, han posat el crit al cel per l'impacte ecològic que tindrà el projecte a l'ecosistema del Parc Fluvial. A més, també han denunciat que les condicions de la cessió s'han fet a mida per l'empresa que ha dissenyat el Surf City. Gabriel Fernández és l'alcaldable d'Esquerra.
De fet, no s'han presentat abans què volien fer i qui ho faria, qui era el privat que faria això. Per tant, tota la ciutat ja sap que, més enllà del procediment, ja aquest procediment té noms i cognoms.
En principi, Ciutadans s'havia d'abstenir, però finalment hi ha votat a favor. El seu portaveu, Adrián Hernández, ho ha justificat per defensar la feina dels tècnics municipals que han elaborat fins a 10 informes favorables al projecte i que, durant el debat, diu el portaveu que s'han menystingut.
Avui nosaltres sortirem en defensa dels tècnics municipals. Políticament ens anaven a abstenir, perquè no estaven d'acord en com el govern havia fet la roda de premsa i com havia tractat l'oposició i a les entitats. Però tècnicament s'ha fet un treball impecable i aquí s'ha faltat el respecte als tècnics municipals. Nosaltres sortirem defensa dels tècnics municipals i canviarem el vot i votarem que sí pels tècnics municipals.
Mentre durava aquest debat, a la plaça Sant Roc, una cinquantena de persones s'han manifestat en contra del maco projecte esportiu.
Gràcies, Pere. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La previsió és, si tot anés bé, que l'any 2024-2025 estigués tot enllestit, entrant en compte que a vegades hi ha processos d'aquests d'obres comunitàries que s'allarguen una mica, però en tot cas, diguéssim, si ja estem parlant de quan pot estar això acabat, és perquè hi vam tenir l'acord, no? I per tant, jo crec que això és una cosa positiva, perquè després de tants anys, doncs, com a mínim, ara hi ha pràcticament 2 milions d'euros sobre la taula per rehabilitar els pisos.
És Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, qui posa data a la finalització de rehabilitació dels 170 pisos dels Marinals amb problemes estructurals. Les obres estaran acabades en el termini de 2 o 3 anys i estaran sufragades per l'Agència de l'Habitatge, que les subvencionarà directament amb una aportació de gairebé 1.800.000 euros. Els veïns afectats han avalat la proposta per una àmplia majoria, 57 vots a favor per 4 en contra. Així es pot posar fil a l'agulla a una actuació que permetrà retornar la dignitat als habitatges i al barri. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Els veïns sempre han sostingut que la millor opció era tirar a terra els immobles amb problemes i aixecar-los de nou. Un informe del Col·legi d'Arquitectes prova a concloure que els danys no eren tan importants i que la rehabilitació era suficient. Malgrat les reticències, els afectats s'han decidit finalment a acceptar l'oferta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que pagarà la rehabilitació amb una subvenció directa que gestionarà l'Ajuntament. El portaveu de l'Associació de Vecinos Afectados por la Vivienda dels Marinals, Jaume García Arija, argumenta que no haver acceptat la rehabilitació hagués suposat un perjudici encara més gran pels veïns.
No acceptar-la hagués significat, doncs, que, bueno, que suposem que, evidentment, per l'hora, l'Agència de l'Habitatge marxaria en quant a... deixaria la seva responsabilitat dintre d'aquest barri de Marinals, marxaria i això passaria a mans d'Ajuntament i segurament tots aquests defectes i tots aquests problemes estructurals i dels edificis, quan s'haguessin fet les ITES, haguessin sortit i ho haurien d'haver pagat les comunitats, o sigui que hauria sigut pitjor pels veïns i les veïnes, evidentment.
A més de la rehabilitació dels pisos, l'acord a tres bandes també contempla que l'agència pagui la urbanització de l'espai públic de l'entorn dels pisos amb una inversió prevista de 2,6 milions d'euros. En mans dels veïns, la decisió d'instal·lar ascensors en els diferents edificis, una actuació que es podria finançar a través de subvencions o crèdits en el cas dels propietaris amb una renda anual superior als 23.000 euros.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les tres estacions de la línia R4 de Rodalies a la ciutat, Sabadell Sud, Sabadell Centre i l'intercanviador de Sabadell Nord, s'han sumat avui al sistema de la T-Mobilitat, la nova validació sense contacte al transport públic. És un pas més en el desplegament progressiu de la T-Mobilitat que des de la setmana passada es pot fer servir a les 5 estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Només quedarà un operador per incorporar-se al nou sistema, la TUS, que segons ha pogut saber aquesta emissora podria sumar-s'hi la pròxima tardor.
De moment, però, els viatgers, tant de Rodalies com dels catalans de l'àrea metropolitana i de la segona i la tercera corona, ja poden beneficiar-se de la T-Mobilitat. Jesús Pozo és gerent comercial i d'atenció al client de Rodalies Catalunya.
D'aquesta manera, la T-Mobilitat permet recórrer ja tot l'àmbit de les tres primeres corones tarifàries de l'ATM de Barcelona i fer transbordament entre les xarxes dels dos operadors ferroviaris, a més de tots els serveis de transport públic de la zona de Tarifa metropolitana.
Rodalies ha incorporat el nou sistema de validació en un total de 35 estacions de les línies R1, R2, R2 Nord, R3, R4, la que passa per Sabadell, R7 i R8. Per facilitar l'atenció als viatgers, la companyia també ha incorporat dos nous punts d'atenció des d'aquesta setmana.
Amb aquesta ampliació, Rodalies incorpora des d'aquesta setmana dos nous punts d'atenció preparats per dur a terme tràmits i gestions de la T-Mobilitat, ubicats a les estacions de Terrassa i Mataró. Aquests dos punts se sumen als 6 que Rodalies ja té oberts des de fa mesos a la primera corona. En total, oferim a les persones usuàries una vuitena de punts on fer tràmits d'aquest nou sistema.
A més, des d'avui, la venda de títols de 2 i 3 zones s'obre de forma global als canals de comercialització oficial de la T-Mobilitat, mentre que els canals de venda de TMB ho començaran a fer el pròxim 8 de juliol.
I en el transport privat, nova marca a la ciutat de vehicles d'ocasió. Es tracta de Dravit, una plataforma que s'aixopluga sota el grup MAS i que ofereix automòbils premium, esportius, híbrids i elèctrics. Manel Esparza, director de Dravit i Dravit Premium, diu que la tendència del vehicle de segona mà va clarament de pujada.
La mancança de xips i altres components ha fet que la venda, diguéssim, de cotxe nou només baixi, si que caigui, sinó que és més lenta i la gent es refugia en el cotxe d'ocasió. El cotxe d'ocasió ha crescut en aquests últims anys i creiem que continuarà creixent o serà més estable, serà un refugi molt més estable i per això apostem molt per al cotxe d'ocasió. Penseu que el cotxe nou cada vegada és ben més per al canal de subscripció, per al canal de renting.
La marca s'ha instal·lat al carrer Bernat Metge, en el que és el segon concessionari físic després de l'obertura del primer, a Sant Boi, en el mes de febrer. La plataforma en línia posa a disposició dels clients 1.000 vehicles de diferents marques i models.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Augment preocupant dels trastorns alimentaris en adolescents després de la pandèmia, una problemàtica que afecta sobretot noies. La cap de l'àrea de salut mental infantojuvenil del Taulí, la doctora Montserrat Pàmies, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
De la pandèmia va ser que les noies i els nois, però sobretot noies, perquè hi ha més prevalència en noies, estiguin tancades a casa, deixessin de fer esport, estiguin tot el dia amb els pares controlant-los, i això amb nenes vulnerables va desencadenar trastorns alimentaris.
Una altra de les conseqüències del confinament més dur és que també han crescut els ingressos per aquest tipus de trastorns, que ja representen més de la meitat de les hospitalitzacions de l'àrea psiquiàtrica de l'hospital.
A més dels trastorns alimentaris, també han crescut els intents de suïcidi, sobretot en noies, en un 200%, així com els quadres d'angoixa i depressió. La doctora Pàmies ha dit que el Departament de Salut Mental Infantojuvenil del Parc Taulí es troba en un moment crític.
Sí, a veure, la pandèmia va ser una situació d'estrès, i després mantingut. Per tant, el que ha fet és que aquelles persones més vulnerables, tant a nivell biològic com pel seu entorn social, doncs es descompensin més. Han augmentat els trastorns alimentaris, han augmentat els intents de suïcidi, han augmentat les depressions i les ansietats. Sí, encara estem amb xifres clarament per sobre que abans de la pandèmia.
Enmig d'aquest escenari, l'hospital aplica des de fa un mes un nou programa d'atenció a menors amb problemes de salut mental que preveu visites a domicili quan hi hagi crisis severes.
En plana cultural, la ballarina Cecília Colacray farà parada dissabte a Sabadell per explicar el procés de creació del seu últim espectacle, l'anomenat Raba. L'acte serà el pròxim dissabte 9 de juliol a les 8 del vespre. Allà, Colacray explicarà la seva pràctica artística, l'estat actual de la peça i les qüestions que apareixen en el seu treball. Una mica més lluny, la cantant sabadellenca Mar Fayos ha estat admesa a la Recording Academy dels Estats Units. Els membres d'aquesta institució, com per exemple la mateixa Fayos, s'encarreguen d'atorgar i organitzar els Premis Grammy de Música. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. La sabadellenca va postular per entrar a l'acadèmia ja fa 2 anys. Amb la pandèmia i la tornada a la presencialitat a la feina, Fayos ja se n'havia oblidat de la seva candidatura. És per això que la carta d'admissió la va agafar per sorpresa.
Doncs sí, la veritat és que vaig rebre un correu electrònic de la Recording Academy i no sabia exactament de què es tractava perquè ningú m'havia explicat que aquell era el dia en el que d'alguna manera sortirien els resultats i convidarien els nous membres a unir-se. i vaig haver-ho de llegir unes quantes vegades perquè no acabava d'entendre exactament què estava passant, però una vegada ho vaig entendre, em va fer una increïble il·lusió i va ser un superhonor.
Els membres de l'Acadèmia, com dèiem, són els encarregats de votar i atorgar els premis de música Grammy. A part, també poden assistir a actes exclusius. Per a Fayos, l'entrada a l'Acadèmia és un pas gegant en la seva carrera professional.
Penso que és un pas superimportant poder participar en tot aquest procés, poder ser part d'aquest grup de músics i també doncs, poder anar als Grammy. I la veritat és que he estat fent conya, no?, amb els meus amics dient que si de cop i volta doncs, veuen una persona anar als Grammy que s'ha desmaiat perquè ha vist el Bruno Mars, o sigui, desmaiada a davant del Bruno Mars, entre d'altres, segurament seré jo.
Fayos compaginarà ara les tasques a l'Acadèmia amb la feina com a professora a la Berklee College of Music. La lluvia.
I més música, entrades exaurides per l'espectacle Tenors de la companyia Illuminati al Fresh Festival. Es tracta d'una proposta que comença d'aquí una estona a les 9 als Jardinets de la Caixa i on després de més de 100 funcions el públic no ha parat de riure al mateix moment que també gaudeix de les àries d'òpera que interpreten els tres tenors participants. Melodies que a tothom li sonen, però que troben camí entre la correcta execució operística i un punt còmic, tal com explica un dels tenors participants, Ezequiel Casamada.
Diguem-ne que és un concert així en clau d'humor. Són tres tenors que es troben. Una mica està inspirat en els concerts dels tres tenors famosos que es van fer als anys 80, tot i que no té res, no és una paròdia dels tres tenors en concret, d'aquests tres, de Paseo Domingo, Carreras i Pavarotti, sinó que són tres personatges que són tenors i es troben per fer un concert. Llavors es creen doncs, diferents rivalitats, diguem-ne, competències entre ells, coses en clau d'humor. Llavors, bueno, és un espectacle molt divertit.
L'espectacle ja es va representar una vegada farà uns anys a la ciutat de Sabadell i els han demanat que repeteixin.
Ara hem fet un segon espectacle, que és diferent, però aquest espectacle, que es diu Tenors, és el mateix, diguéssim, des del que el vam crear fins ara. Pot haver-hi alguna... Segurament hem canviat alguna cosa, però ja fa uns anys que l'estem fent. I alguna cosa pot haver variat, però bàsicament és el mateix. O sigui, és l'espectacle que de sempre, diguem-ne, que fa ja uns anys que l'estem fent.
Casamada és el sabadellenc del grup i explica quin és el programa que es podrà escoltar.
Bueno, hi ha aires conegudes a una furtiva làgrima, llavors hi ha aquella del Largo Factotum, Largo Factotum de la città, pam, pam. Aquesta no és de tenor, però també hi és. Llavors també cantem napolitanes al Sole Mio, el Partiro no le rondini, el Non ti scordar di me, són cançons molt conegudes, el Granada, llavors també hi ha alguns fragments de sarsuela, el No puede ser, llavors hi ha alguna cançó també que hi ha Amapola, lindíssima Amapola, bueno, hi ha moltes cançons que totes sonen molt.
Normalment, en els espectacles humorístics d'òpera no sol haver-hi la qualitat de cant que s'ofereix en aquest. En canvi, el registre sembla més seriós, però hi ha una peça que trenca aquesta solemnitat sempre.
I la pròpia peça ja és com divertida, no? De fet, sembla ser que això és una peça que va fer Rossini dedicada a un funicular. No sé, em sembla que suposo que devia ser la inauguració d'un funicular. I ja, diguem-ne, que la pròpia peça és com molt divertida. Llavors aquí ens hem inventat un ball, fem com un ball, i, diguem-ne, d'alguna manera subratllem la comicitat de la música.
Tenors de la companyia Illuminati farà aquesta nit a les 9 al Fresh Festival. I el Gran Germán ha estrenat programa a 8TV. Es tracta de Catalunya Express, el primer reality en català que a partir d'aquesta setmana ha començat a caminar pel país i ha iniciat el seu recorregut a la Garrotxa, on l'autocaravana del Germán Ramírez, acompanyant de la cantant Rebeca, farà la vegada de plató i d'habitatge. I on cal complir unes condicions, els dos famosos hauran de subsistir amb 8 euros al dia. Només porten una muda de roba de casa i viatgen sense smartphone ni telèfon. El mateix Germán explica al programa al matí com ha anat l'experiència.
Han agafat dos perfilets que déu-n'hi-do, eh? I, bueno, la idea surt, sí, surt així, no? De dir, escolta, doncs, bueno, us vindria de gust, doncs, tenim aquesta idea, què us sembla? Diguem, bueno, va, doncs vinga, va, ens llancem. I la veritat és que és molt ben parit, ens ho hem passat, sí, de conya, hem tingut moments de tot, ja us ho dic, moments de tot, hem tingut piloteres.
Com que amb 8 euros al dia no es fan 3 àpats equilibrats, amb dos famosos han hagut de fer de tot per buscar-se la vida. Catalunya Express es podrà veure dilluns a dijous a les 9 de la nit. Per cert, en Germán també ha explicat que recentment l'han temptat per anar a participar al programa Supervivientes.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Departament de Salut anuncia recomanacions per frenar la setena onada de Covid. Des de la conselleria confirmen que un 75% dels nous casos són de les variants BA.5 i BA.4, que són més transmissibles. Des del mateix departament han afirmat que s'està a punt d'assolir el pic de contagis. En política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no plegarà després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'hagi deixat a un pas de judici per presumpte fraccionament de contractes. Borràs ha afirmat que ha pensat en la dignitat del Parlament quan ha pres la decisió de no dimitir. I precisament la mesa del Parlament ha acordat, amb el rebuig del PSC, mantenir vigent la delegació de vot de Lluís Puig de Junts a tots els efectes, malgrat la notificació del Tribunal Constitucional. L'òrgan es tornarà a reunir aquest dimarts a la tarda per veure com ho aplica. Dimecres comença el ple a la cambra. Segons fonts parlamentàries, el lletrat ha fet un advertiment de la legalitat sobre mantenir a Puig la delegació de vot. I la Generalitat ha fet interposat 22 sancions a la multinacional Amazon entre el 2019 i el 2021 per incompliment de la normativa laboral. En total, les multes a Amazon ascendeixen fins a 1,1 milions d'euros.
Esports.
L'opció Pepe Delgado ha caigut perquè agafi les regnes de la direcció esportiva del Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
El club s'havia decantat per la seva figura, però amb la seva negativa s'allarga el serial més del que s'havia previst a la directiva.
Durant el dia d'ahir es van produir les últimes reunions telemàtiques amb alguns dels aspirants, no tots, i a hores d'ara la candidatura de Jaume Milà, l'actual director tècnic de la base, torna a ser la més ben posicionada. Entre les alternatives, Xavi Camps o Manuel Ángel Romero, qui va ser durant dues dècades scout del Real Madrid, com ha avançat Ràdio Sabadell. Mentrestant, segueixen els moviments de mercat. Segons avança Cazurreando, un dels herois de Marbella, Néstor Querol, estaria molt a prop de fitxar per la Cultural Leonesa de l'exdirector esportiu arlequinat José Manzanera. I per la seva part s'ha confirmat oficialment el fitxatge del central Teo Quintero pel Deinze de la segona divisió belga.
I en futbol territorial, avui s'han donat a conèixer les agrupacions de tercera catalana.
Els sis equips sabadellencs han quedat enquadrats en dos grups diferents. El 6, la Sabadellenca, el Cercle Sabadellès i el Planadeu Roureda B. I a la Lliga hi formen part un total de 18 conjunts vallesans. De la seva banda, el Marina Can Gambús, el Llano i el Planadeu A estaran en el grup 13, on hi jugaran també equips del Barcelonès. Amb un format de fase única a dues voltes, la temporada arrencarà el cap de setmana del 17 i 18 de setembre.
Els sabadellencs Ian Terrafeta i Dani Fernández llotjaran per l'hora els Jocs Mediterranis d'Oran. La selecció espanyola d'handbol jugarà demà la final contra Egipte després de superar Sèrbia a les semifinals per 42-38.
I una desena d'aquests gols van tenir segell de la ciutat. 6 per Fernández, 4 per Terrafeta. El central reconeix que fins ara no havien hagut d'afrontar un partit d'aquesta dificultat.
El partit era de més nivell, no estàvem acostumats a un rival que ens posés tants problemes, que ens causés tantes dificultats, tant en atac com en defensa, tot i que vam aconseguir marcar molts gols, el ritme de partit va ser molt alt, molt intens, i vaja, necessitàvem un partit així, que estigués una mica més ajustat per veure realment que podem aguantar aquests minuts sota pressió i poder afrontar la la final amb aquest petit punt d'experiència que no teníem d'un partit ajustat.
Fins ara els de Jordi Rivera havien guanyat de forma sòbria tots els seus partits i aquest cop es van topar amb l'enfrontament més complicat, però els serbis també van rendir-se davant l'efectivitat de cara a porteria d'Espanya. Per la cita de demà, Tarrafeta té clar que la victòria a la final anirà encara més cara.
En un principi, doncs, potser Egipte era, sabent que estaven preparant doncs, la Copa Àfrica, venien amb tot l'equip, amb l'equip que van arribar a les semifinals olímpiques. Doncs, vaja, què dir, són un equipàs amb molts jugadors que estan aquí a Europa, jugant Champions en grans equips, jugant a Europa.
La final contra Egipte jugarà demà a 6:15 de la tarda.
I per la seva part, la natació és a punt de tancar-se en aquests Jocs Mediterranis i la delegació de la natació de Sabadell opta a aconseguir alguna medalla més.
D'aquí a uns minuts, a 6:05, Marina García neda la final dels 200 braça, on s'hi ha classificat amb el millor temps a les sèries. La bracista barcelonina, de fet, ve de penjar-se la plata amb l'equip espanyol al relleu 4% estils, en el que va ser el segon metall pels representants del club en natació. I l'última oportunitat per fer algun podi més estarà a les mans de Diego Mira, als 200 esquena a les 8:18, amb el cinquè millor temps a les eliminatòries.
Dues joves de la Joventut Atlètica Sabadell participen aquests dies a l'Europeu Sub-18 de Jerusalem. La primera a fer-ho serà Merem Gabriel als 3.000 metres.
Un miler d'atletes de 48 països diferents prendran part d'aquesta competició a l'aire lliure. La veïna de Can Urià, que arriba amb la desena millor marca de totes les participants de la seva prova, però anant increixendo durant la temporada. La mínima la va assolir al març i el Campionat d'Espanya de Jerez de fa uns dies va aconseguir l'or fent el seu millor temps personal, 9:43:14. Tot i que a Israel les seves opcions de fer podi es reduiran de forma considerable, Gabriel no renuncia a res.
Intentarem lluitar pel podi, però ho veig molt complicat, però l'objectiu principal seria fer millor marca. Vaig amb la deixada de millor marca, però només queda gaudir i a veure si puc millorar i quedar millor, almenys una posició millor.
A més, l'atleta de la JAS considera que es donen les circumstàncies perquè pugui rebaixar les seves marques. Amb molta més competència, es pot aferrar a les rivals per tenir millor ritme.
Amb gent més bona, doncs al final el grup et porta i arribes a límits que potser sola no podries. I és el bo d'anar al campionat aquest, que hi ha molt nivell i a gaudir de l'experiència.
Demà, a 7:45 del vespre, hora d'aquí, se celebrarà aquesta prova dels 3.000. Dijous serà el torn de Sofia Santa Creu al 5.000 marxa.
I el Club Esportiu Sant Nicolau obrirà un procés participatiu per posar-li nom al seu pavelló. Aprofitant les remodelacions que s'han dut a terme al parquet de les instal·lacions, el club preguntarà als seus integrants obertament com s'hauria d'anomenar el recinte.
El procediment tindrà lloc al setembre i per l'inici de la temporada els diferents equips de l'entitat ja podran gaudir de les novetats d'aquest parquet. S'han pintat els laterals i els fons, les zones de sota les cistelles i també el cercle central, tot de color grana, i en aquest cercle central s'hi ha estampat l'escut de l'entitat. Arnau Bonada és el president dels col·legials.
Nosaltres, quan vam entrar a la nova junta, alguns ja veníem de l'antiga, però la nova junta el que vam fer és fer una enquesta a tots els socis i sòcies de l'entitat i també, a partir d'aquesta enquesta, vam elaborar un pla estratègic. Aleshores, a través d'aquest pla estratègic, un dels elements que es va detectar, que per nosaltres doncs era estratègic, que l'havíem de cuidar, és el tema del pavelló.
I tot plegat coincidint amb el primer aniversari al càrrec d'Arnau Bonada després que l'empresari substituís Jordi Vallhonrat a la presidència. El balanç de l'any que fa el propi Bonada és positiu, però com a objectiu principal a curt termini espera que els dos sèniors arribin a Copa Catalunya.
Ens faria molta il·lusió. És a dir, creiem que nosaltres doncs, hem d'estar a les categories que de manera natural els jugadors i jugadores formades a la nostra entitat puguin assolir. No? És a dir, té poc sentit a dia d'avui plantejar-se doncs, a grans fitxatges massius per poder tenir doncs, unes categories doncs, que potser et donin més nom o més rellevància. No? Jo crec que tant masculí com femení tenim nivell copa. És a dir, la nostra categoria natural hauria de ser copa. Que això s'assolirà en un any, dos, en tres, no ho sabem, però sí que de manera natural creiem que s'acabarà assolint.
Recordem que enguany el sènior femení va jugar a la fase d'ascens, però no es va poder classificar per les eliminatòries finals. Per tant, les dones i els homes repetiran a Primera Catalana.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Ara podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Ens hi posarem una altra vegada demà al matí a partir de les 8 al programa El Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm